Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. Primer dia sense cap mort a Espanya per Covid-19 des del 3 de març, segons ha anunciat avui el Ministeri de Sanitat. Fernando Simón, director d'Emergències Mèdiques, ha explicat que no han rebut cap notificació de mort amb data de defunció d'ahir i ha qualificat la dada de molt favorable. Segons les xifres oficials de sanitat, els morts pel coronavirus a l'Estat des de l'inici de la pandèmia són exactament 27.127, els mateixos que ahir diumenge. Sanitat comptabilitza 35 morts en una setmana, però diu que no se n'ha produït cap, com dèiem, l'últim dia. Les notificacions de la Generalitat han estat, de les últimes hores, d'11 morts i 10 ahir concretament. Us expliquem també que després d'11 setmanes amb els centres educatius tancats han tornat aquest matí a obrir els col·legis per als alumnes dels pobles i ciutats de Catalunya que ja hagin saltat a la fase 2 del desconfinament i on no sigui avui festa local l'endemà de Pentecosta. El Departament d'Educació assegura que el 99% dels centres que podien obrir no ho han fet. El retorn dels alumnes és voluntari i tots tenen prioritat els nens dels pares que treballin fora de casa o que estiguin en situació de vulnerabilitat. També us recordem que Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud es reagrupen a partir d'avui en una mateixa àrea sanitària. Això amplia els límits per als desplaçaments permesos als habitants dels municipis inclosos en aquestes àrees. S'ha produït ja una solució a la problemàtica d'haver de passar de Barcelona a l'Hospitalet o a Sant Adrià, travessant només un carrer i no poder fer-ho perquè eren municipis diferents. I també us comentem en plana cultural que ha mort als 73 anys el periodista Jordi García Soler, especialista en la nova cançó. Havia dirigit el programa Converses a Catalunya Ràdio i havia participat en altres espais en ràdio i televisió. Havia nascut a Barcelona el 1947 i ha mort d'un infart després que havia superat ara fa pocs mesos un càncer de pulmó. Jordi García Soler era militant del PSC, partit del qual havia creat un departament de comunicació i havia publicat centenars d'articles sobre la nova cançó en un gran nombre de diaris i revistes. I acabem recordant que la diòcesi de Girona va recuperar ahir el culte públic. És per això que aquest bisbat ha fet publicar una nota per als rectors de les parròquies amb les normes directament de la fase 2, però també amb totes les precaucions. Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres Caixa Fòrum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet. Acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a Caixa Fòrum. Planifica la visita a caixafòrum.es. Fundació La Caixa.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. Els bisbes han parlat a les cartes dominicals d'ahir sobre la solemnitat de la Pentecosta i la celebració, per tant, com sempre aquest dia, del Dia de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar. Entre altres reflexions, destaquem avui, per començar el nostre programa, les que ofereix el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, que s'adreça als joves que aquests mesos tenien previst rebre el do de l'Esperit Sant en el sagrament de la confirmació. Els invita a mantenir viva la il·lusió per rebre aquest sagrament que uneix aquests nois i noies amb més força al Senyor i a l'Església. I es fa una pregunta interessant. Què ha de canviar en mi, és a dir, en cadascú de nosaltres, per ser cada dia millors cristians? Això no és un canvi de la nit al dia, diu també el bisbe Enrique, perquè no ens convertirem de sobte en uns cristians perfectes. I aquesta pregunta, com també la resposta, va per a cadascun dels creients, i particularment per als qui es dediquen a les tasques de caritat, a les parròquies, a les Càritas diocesanes o a les Càritas locals. Finalment, el bisbe de Tortosa demana que l'esperit que aquests joves rebran en la confirmació els doni la força que necessiten perquè el món no mati la seva fe. Si us fixeu, qualsevol reflexió sobre la profunditat dels sagraments es pot traslladar a l'aplicació d'aquest sagrament a l'acció, és a dir, a la caritat i al fet de no oblidar-nos, com ens recorda el Papa, dels més pobres i necessitats. De fet, estem molt a prop ja de la festa de Corpus. Serà aquest diumenge vinent, no l'altre, i lògicament en parlarem, perquè les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya demanaran la col·laboració i l'esforç de tothom i presentaran les seves memòries. Sobretot, faran realitat en la vida d'acció social i de solidaritat i fraternitat el que és l'esperit de l'Eucaristia, d'aquest sagrament que celebrem els cristians en aquesta important festa després ja de la Pasqua, que tot just s'acabava ahir. Avui serà protagonista en el nostre programa la diòcesi de Vic. Després d'una reflexió de Conxita Ferrer, voluntària responsable del Departament d'Acció Social del Consell Diocesà de Càritas Diocesana de Vic, parlarem uns minuts amb Rufí Cerdan, director de Càritas Diocesana de Vic, que ens parlarà dels últims projectes i de les innovacions que en el camp de la comunicació i l'acció està posant en marxa aquesta Càritas Diocesana. Després de les notícies, ens acompanyaran dos testimonis, Daniel Delgado i Pepe Valero. Daniel Delgado és un voluntari de 23 anys que va decidir col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona arran de l'emergència social produïda pel Covid-19. Forma part també de la delegació de Pastoral de Joventut i explicarà així la doble visió de solidaritat i fe. I per la seva banda, Pepe Valero, de 20 anys, està donant un cop de mà a la parròquia de Sant Martí de Barcelona repartint aliments. Són exemples de solidaritat i, per cert, a Càritas Barcelona s'han sumat més de 300 voluntaris des de l'inici d'aquesta pandèmia. Això, amb les notícies, com us dèiem, i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el José Matosas a les vies de so, i amb la resta, el Rafa Sanahuja, el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la diòcesi.
Tenim ja a punt Conxita Ferrer, voluntària responsable del Departament d'Acció Social del Consell Diocesà de Càritas Diocesana de Vic. Bona nit, endavant, Conxita.
Bona tarda. I gràcies per poder estar aquí avui en aquest programa. La Càritas Diocesana de Vic està formada per 10 arxiprestats i 42 càritas parroquials. Abarca una gran extensió territorial i té una gran riquesa de projectes, però sobretot té una gran força basada en el voluntariat. M'agrada parlar d'aquesta força del voluntariat, d'aquesta acció voluntària, perquè aquesta no és possible sense tenir en compte, penso jo, tres aspectes. 1. Mirar la realitat social. 2. Actuar davant de la injustícia. I 3. Fer-ho des de l'esperança de que les coses poden canviar. La primera, mirar la realitat, és mirar el món on vivim. I el món on vivim no és gens previsible. Se'ns mou el terra que trepitgem. Hi ha persones en aquest món que són invisibles, que no compten. I entre les persones que fixen la mirada en els invisibles hi ha els voluntaris i les voluntàries de Càritas, que les veuen, estan al seu costat, ni al davant donant instruccions, ni al darrere esperant a veure com s'ho fan, sinó al costat, acompanyant. El segon punt, actuar, és preguntar-nos què fem davant del món que tenim. A Càritas volem estar al costat de l'altre. L'altre és molt important. La proximitat, hem de saber escoltar. No fem una activitat voluntària una hora a la setmana i ja està, no ens en recordem més, sinó que aquesta activitat forma part de la nostra vida. Ens interpel·la. Ens preguntem quantes persones tenim al nostre cor. Formen part de la nostra vida? Els beneficiaris de Càritas necessiten el millor de nosaltres i per això cal una formació del cor i una formació tècnica per poder donar resposta a les seves necessitats. Hem de saber unir la caritat amb la veritat. Només amb la veritat resplendeix la caritat. Entenc que la caritat sense veritat es fa presa de les emocions, de les passions, del sentimentalisme. I el tercer aspecte, fer-ho des de l'esperança. L'acció de Càritas ha d'estar basada en l'espiritualitat. Si no, tot el que fem no tindrà sentit. Hem de cuidar el fons per poder canviar la forma. Treballar en aquest fons és on trobarem l'esperança que ens permetrà acompanyar les persones perquè siguin protagonistes de les seves vides. Bona tarda.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
La diòcesi de Vic ens presenta una important novetat, que és la recent posada en marxa de la botiga de roba usada de la cadena de moda Re. Aquest establiment va començar a funcionar ara fa un temps i s'ha hagut de tancar aquestes últimes setmanes a causa de la pandèmia del Covid-19. La millor notícia, però, és que des d'aquesta setmana la botiga de roba usada torna a estar oberta. És un projecte important per a la diòcesi de Vic perquè combina tota la gran tasca d'inserció social, molt important aquests últims anys per a totes les càritas, amb la de protecció del medi ambient i totes les garanties en aquest sentit. També ho diem quan acaba de començar precisament a nivell d'Església Universal un any dedicat a l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, de la qual se celebrava ara fa uns dies tot just el 5è aniversari. De tot això, i també amb algunes dades que puguem avançar de la memòria que les diocesanes presenten per Corpus, parlem durant els propers minuts amb el director de Càritas Diocesana de Vic, Rufí Cerdan. Senyor Rufí Cerdan, bon vespre o bona nit ja. Benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Molt bona nit, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més.
Gràcies a vostè també per acceptar la invitació. Com està ara Càritas Diocesana de Vic?
bé, ens estem refent, com
tothom.
Com, davant d'aquesta situació en la qual hem hagut de disminuir l'activitat dels voluntaris, ens hem hagut de recol·locar els espais pels professionals, però en aquests moments pràcticament podríem dir que les estructures estan ja, diríem, al 100%, no? No obstant això, com que alguns voluntaris són d'edat avançada, doncs aquests de moment estan encara a la reserva.
Clar, és el que està passant a tot arreu. Després parlarem també amb uns joves de la diòcesi de Barcelona que es troben en aquesta gran interpel·lació, no?, de la necessitat de protegir la gent gran i substituir aquests serveis amb altres persones, potser que no siguin tant de risc. És un repte, també.
Sí, sí, tot i que també ha comportat doncs, que hi ha hagut joves que s'han acostat a Càritas justament en aquesta etapa, no?
Això és fer de la necessitat virtut, oi?
Sí, exacte, sí. Obrint-nos a persones d'ambients en els que potser no hi arribàvem tant.
Uh-huh. Què és la botiga? Com definiria aquesta botiga de roba usada de la cadena de moda Re?
Per nosaltres és un repte molt important. És, de fet, l'activitat més important de l'empresa d'inserció que creem a Càritas Diocesana de Vic. I, diríem, l'objectiu immediat és que tres persones que estaven sent acompanyades, en aquest cas per Càritas Manresa, que és allà on hem situat la botiga, doncs després d'un llarg itinerari de formació i d'acompanyament, estan en condicions de passar per aquesta experiència d'inserció social. És a dir, són tres persones que, amb la feina d'encarregada i dependenta, doncs atenen una botiga que volem que sigui oberta a tothom, no?
Sí.
Aquesta botiga és, com dèiem, està especialitzada en la venda de roba usada que recollim en els propis contenidors de Càritas escampats per tot el bisbat i que es processen a la planta de Sant Esteve de Sarrovires, que porta la Fundació Formació i Treball de Càritas Barcelona. I gràcies a aquesta feina de recuperació de la roba que ja no usem, doncs funciona la nostra botiga. I en aquests moments doncs, no només donem feina al centenar de persones que treballen a la planta de tractament de la roba, sinó, en aquest cas, a tres persones que estan a la nostra botiga.
Uh-huh. La botiga és un únic establiment? A Manresa, deia?
A Manresa, sí, efectivament. De fet, hi ha altres robers, diríem, de caràcter més tradicional, assistits per voluntaris, escampats per altres localitats de la diòcesi, però aquesta és una botiga que l'hem pensada més a donar la casualitat de que vam trobar un local, es va buidar, el local comercial que hi havia a sota del casal de l'església de Manresa, i per tant, doncs, bueno, es va donar aquesta sinergia, no? Tenim el casal de l'església i totes les seves activitats socials i formatives al primer pis i a la planta baixa un magnífic espai per una botiga que està en un lloc de pas i cèntric. Per tant, és un molt bon lloc per obrir aquesta, diríem, el consum de la roba usada a tota la població.
Sí, sens dubte, amb totes les, diguéssim, les inèrcies comercials, no? Les armes comercials pròpies de qualsevol altra botiga, però despertant les consciències de molta gent. És molt freqüentada aquesta botiga?
No, la veritat és que, hem de ser honestos, hem fet un rigorosíssim pla de negoci per assegurar-nos que hi hauria una garantia de sostenibilitat econòmica de l'empresa d'inserció i vam començar doncs, amb un plantejament, amb una anàlisi conservador i de moment està anant més bé del que pensàvem inicialment. Per tant, justament després de la pandèmia, doncs, del tancament de la pandèmia, teníem por de que la reobertura fos molt tímida, però després d'una setmana d'experiència doncs, estem veient que la gent ha tornat a confiar en nosaltres.
Avui ens acompanya Rufí Cerdan, director de Càritas Diocesana de Vic. És un projecte innovador, interessant, transversal. En quin sentit la botiga de roba usada afavoreix la protecció del medi ambient? Com ho està explicant això, Càritas?
Doncs, la indústria de la roba és la segona indústria més contaminant del món.
Sí.
Els impactes que produeix el fenomen de la moda, que comporta doncs, que la gent sovint compra roba abans de que s'hagi esgotat la seva vida útil, per dir-ho així, perquè està estimulada pel consum de la moda, doncs aquest fenomen produeix uns impactes molt grans. Primer en el consum de matèries primeres, com el cotó o altres fibres, però també amb el fet que el 80% de la roba que es deixa d'usar va a parar als abocadors. I això és una cosa que fins i tot la Unió Europea ha dit que ja s'hi havia de posar ordre, no? I en aquest sentit, doncs, s'ha revisat la directiva de residus de forma que l'1 de gener del 2025 totes les administracions, especialment les administracions locals, estaran obligades a capgirar la truita i, en aquest sentit, recuperar molta més roba de la que es recupera actualment i reinserir-la en el mercat, no? Per tant, nosaltres considerem que estem situats estratègicament en un mercat que, per força, serà creixent.
Bé, doncs, veurem com evolucionen les coses. En tot cas, bon servei, persones que estan treballant gràcies a la botiga i també ingressos que Càritas necessita, oi?, per atendre moltes prioritats que en un territori tan dispers i tan divers com el de la diòcesi de Vic són especialment també diferents, oi?, i transversals, aquestes necessitats.
Doncs, home, la veritat és que sí, perquè, de fet, la nostra diòcesi abasta més de 400.000 habitants, no?
Sí.
Les ciutats més importants són Manresa, Vic i Igualada, però hi ha molts nuclis, doncs, de 10.000, 7.000, fins a 20.000 habitants, que són llocs en els quals també es concentra un nivell important d'exclusió social, no?
Uh-huh.
I d'aquí ve, no?, que som una diòcesi, diríem, amb una geografia molt, molt especial i també amb la particularitat de que tenim concentrades activitats a les Càritas arxiprestals de Manresa, d'Igualada i de Vic, però també tenim més d'una trentena de Càritas parroquials escampades arreu.
Uh-huh.
I, bueno, les necessitats han crescut pràcticament de forma uniforme en aquests últims mesos arreu, tant a les, sí, a les ciutats com a les Càritas més rurals.
Mm-hmm.
És a dir que ens hem hagut de multiplicar per poder atendre totes les noves necessitats que anaven arribant.
És per això que la campanya Càritas per 3 és de totes les Càritas amb seu a Catalunya, perquè el creixement, encara que en xifres absolutes i relatives no sigui idèntic a cada diòcesi, però sí que té una tendència molt semblant, com vostè ens està explicant molt bé. De tota manera, senyor Rufí Cerdán, director de Càritas diocesana de Vic, hi ha una qüestió que, per cert, és important, i és que Igualada, una de les tres ciutats importants de la diòcesi, va ser la primera ciutat confinada, oi? Abans, fins i tot, de la declaració de l'estat d'alarma.
Dels primers llocs. Bé, nosaltres hem procurat mantenir tot tipus, bueno, contacte, per descomptat, amb les noves tecnologies, amb tots els equips de responsables i amb els equips tècnics. Però bueno, la primera persona amb la que vam funcionar d'aquesta manera va ser precisament amb la directora de Càritas Igualada, perquè teníem aquesta sensació de que estàvem patint d'una forma especial, no?, la violència de la pandèmia. I bé, ells també van haver de resituar-se i tenir la porta oberta perquè estaven apareixent necessitats de gent que es quedava literalment al carrer.
Bé, avui Rufí Cerdán, director de Càritas diocesana de Vic, ens ha parlat de la botiga de roba usada, de la situació general a banda d'aquesta botiga de roba usada a la diòcesi en aquest temps de pandèmia, i li volem preguntar, com que ens acostem a Corpus i són dies de presentacions de memòries, una mica si ens pot avançar alguna dada d'aquesta memòria en el cas de Càritas diocesana de Vic. Suposem que es presentarà, si pel que vostè em deia, doncs van una mica justos de temps, la setmana vinent, tot just abans de Corpus, però què ens pot avançar de nombre de persones ateses, de com ha evolucionat les coses a la memòria, que sempre és de l'any anterior, del 2019, en aquest cas?
Aquesta és el compromís que tenim en aquests moments, no?, que presentem,
sí,
una memòria amb una situació de relativa estabilitat, tot i que ben cert és que la situació d'exclusió ha estat cronificada amb alguns grups socials molt determinats, i en aquest sentit nosaltres hem mantingut un nombre similar de persones ateses de forma continuada. Estem parlant de 3.800, vora 3.900 persones, no? Sí. Estem dient 2.750 llars, no? I, bueno, com passa encara arreu, aquella activitat que ha estat més important és precisament la dels serveis d'acollida i acompanyament, no? Tenim escampats 28 espais d'acollida, alguns d'ells, com les estructures de les ciutats importants, atesos per personal voluntari, però també per persones contractades, però més d'una cinquantena de voluntaris estan directament implicats en aquests espais d'acollida. No? Uh-huh. Bé, estem també, en aquest sentit, innovant, diríem, amb espais d'acollida grupal, i perquè ens sembla que és una forma, diguem, més comunitària d'entendre l'atenció de les necessitats bàsiques, i aquesta experiència ha anat funcionant bastant bé, de forma que més d'un centenar de participants han estat en aquestes activitats d'acollida grupal.
Bé, doncs un 2019 de certa estabilitat, però que segur que contrastarà amb aquest 2020, quan arribi el moment de presentar la memòria, on segur que es detectarà, doncs, un augment, un esforç que serà del triple, previsiblement, o més. I, en tot cas, recordem que està en marxa aquesta campanya i que també per al dia de Corpus, a banda de la col·lecta, que es podrà fer des de les limitacions dels temples oberts al culte públic i que segurament no permetrà els ingressos físicament a les esglésies com altres anys, doncs també hi haurà, pel que sabem, i suposo que ens ho podrà confirmar, la possibilitat de fer donatius per ingrés bancari, no?, a cada Càritas diocesana.
Efectivament, a la nostra web hi ha l'apartat de donatius, en què es pot escollir la modalitat que més li vagi bé a la persona donant, no? Es pot fer un ingrés puntual, es pot fer una quota de soci a mida de la persona, i, bueno, en aquest sentit, com que tota l'ajuda és poca, també totes les facilitats
són
el màxim possible.
Sí, sí, es donen el màxim possible, però recordem que, com que estem en un procés en què ja es van obrint els temples, previsiblement per al 14 de juny, la zona de Vic potser que estigui a la fase 2 o fins i tot la 3, en qualsevol cas, si algú per prudència o prevenció sanitària considera que no va a l'església aquell dia, té la possibilitat, evidentment, de fer aquest altre donatiu o encarregar-ho a algú que faci aquest ingrés, en aquest cas a la Càritas diocesana de Vic. Invitem a consultar la web. Un últim apunt, si vol, una mica anecdòtic, però també important, i és que Vic havia d'acollir el 18 d'abril passat la gran trobada bianual de Càritas Catalunya. No ha pogut ser. No sé si es farà més endavant o l'any vinent.
Teníem pràcticament totes les coses a punt, eh?
Sí.
Havíem fet un esforç impressionant.
Ho sabem i ho lamentem molt, per això, és clar.
Sí, sí, de fet, teníem els espais reservats, la logística organitzada, les activitats formatives, estava tot a punt, estàvem molt contents de l'esforç i de la solidaritat que havíem recollit, també de les institucions, en aquest cas de l'Ajuntament de Vic i altres entitats que ens estaven ajudant. Però, bueno, és una de les moltes activitats socials i eclesials que han hagut de ser ajornades de moment sine die, i a Càritas Catalunya debatrem si el format és aquest i les dates són les que es correspondrien, però en tot cas per l'any vinent.
Veurem si és l'any vinent o es decideix una altra opció. Moltes gràcies, senyor Rufí Cerdán, director de Càritas Diocesana de Vic, per haver-nos acompanyat. Un plaer conversar amb vostè. Molts ànims també a tota la diòcesi de Vic i a tot el treball que s'està fent a nivell social, com també en altres sectors de l'Església. Fins una propera ocasió, bona nit, i vaja, que vagi bé també Corpus.
Moltes gràcies a vosaltres per oferir-nos aquest espai de difusió.
La caritat és notícia.
Òmnium Cultural, entitats catalanes d'acció social, ECAS i COOP 57 han impulsat una marató solidària d'una setmana per recaptar fons per l'emergència social derivada de la crisi del Covid-19. Els diners es destinaran a projectes socials contra la pobresa, l'atur i l'emergència alimentària, o a favor de la infància o d'una llar digna. Les aportacions es poden fer a través de la pàgina web del projecte Lliures de Pobresa, d'Exclusió i de Desigualtat. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha subratllat que la pandèmia agreuja una situació de vulnerabilitat i pobresa que ja existia, mentre que Teresa Crespo, membre d'ECAS, reclama que tota la població pugui gaudir dels drets a l'habitatge, a la salut, al treball o a l'educació. D'altra banda, des de COOP 57, David Fernández ha recordat que abans del Covid només el 45% de la societat catalana vivia sota patrons de plena integració social, mentre que un 35% ho feia en una precarietat a perpetuïtat i un 20% sota escenaris d'exclusió social. Segons ha indicat aquest escenari d'ahir, s'ha agreujat avui arran de la crisi, però ha assegurat que el demà encara el podem canviar. Segons les dades que aporten les tres entitats, la crisi originada per la pandèmia ha provocat que més d'una quarta part de Catalunya es trobi en risc d'exclusió, amb més d'un milió de persones desocupades en un escenari que agreuja la situació del 49,6% de les famílies amb dificultats per arribar a final de mes. També indiquen que 18.000 persones han contactat amb el sindicat de llogaters per demanar ajuda per pagar l'habitatge i calculen que hi ha més de 5.000 sense llar a Catalunya, mentre s'han incrementat més d'un 88% les trucades per casos de violència masclista. En el camp de l'educació, la bretxa social s'accentua amb més de 55.000 famílies sense accés a ordinadors o sense connexió a internet, fet que suposa més de 180.000 infants i joves, segons els càlculs de les tres entitats. Finalment, Òmnium, ECAS i COOP 57 apunten que durant el mes d'abril s'ha registrat un 30% més de peticions al Banc d'Aliments en relació amb l'època anterior a la crisi, mentre que les sol·licituds d'ajuda a entitats com ara Càritas s'han multiplicat per 3. Tres entitats de Lleida, Creu Roja, Arrel Sant Ignasi i Càritas Diocesana, que tenen l'objectiu d'atendre les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió i membres de la plataforma Fruit amb Justícia Social, s'han unit per poder acollir d'una manera senzilla les persones que arriben a la ciutat, a la capital del Segrià, per la campanya de la fruita, a l'espera que el projecte de temporers s'iniciï com cada any. Davant la situació d'excepció que s'està vivint, les tres entitats col·laboraran per poder oferir una resposta d'hospitalitat que complementi el que l'Ajuntament de Lleida portarà a terme a partir d'avui. Esperen poder comptar amb la col·laboració d'altres entitats i agents socials. Persones tècniques i voluntàries d'Arrel Sant Ignasi, Creu Roja i Càritas han obert un espai temporal amb capacitat per a 10 persones on se'ls ofereix un lloc on puguin pernoctar. Les persones podran dutxar-se, prendre un refrigeri calent i dormir, així com disposar d'una consigna per deixar les seves pertinences. Arrel Sant Ignasi ofereix un espai que ha habilitat en els locals parroquials a més de 2 tècnics, un que coordinarà l'allotjament, així com un vetllador per les pernoctacions. Per la seva banda, Càritas Diocesana farà filiacions que donen accés al servei, la bugaderia i aportarà un mediador. Creu Roja aportarà el kit de descans, el kit d'higiene personal, aliments pel sopar i voluntariat per a la gestió de l'allotjament. A més de l'equip de voluntariat que hi participarà de totes les entitats i membres de la plataforma, informen dels drets que tenen les persones treballadores del camp. Càritas d'Urgell, durant aquests mesos de situació excepcional, ha volgut estar al costat de les persones per donar-los suport i ànims, amb l'objectiu de guanyar-se un somriure del qui més necessita la seva companyia. Això ha estat possible gràcies a tots els qui els han enviat dibuixos, relats i muntatges de fotografies amb un missatge positiu. Càritas d'Urgell ha aportat un total de 162 somriures a cadascuna de les tres residències, que són les de Sant Domènec, Santa Maria i Comtes d'Urgell, més l'Hospital Estia i el Cap de Balaguer, per decorar i donar força i empenta en aquests difícils moments. Aquestes entregues de material han estat plenes de missatges i cartes d'agraïment per part dels centres. Càritas d'Urgell dona les gràcies als qui han participat en aquesta iniciativa i també a la bona acollida rebuda.
Seguim resumint l'actualitat. La taula del tercer sector, que aplega 30 federacions que sumen 3.000 entitats i atenen més d'un milió i mig de persones vulnerables, va presentar dilluns passat una proposta conjunta de protecció social per a la crisi postpandèmia que compta amb 16 mesures i inclou la regulació del preu del lloguer. La proposta va ser debatuda durant la tarda del dia 25 de maig, com dèiem, en una reunió amb el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani. El conseller va proposar crear un grup de treball conjunt dins el comitè tècnic per elaborar el pla per a la reactivació econòmica derivat de la pandèmia i va recordar que el departament ha destinat fins ara més de 20 milions d'euros a les entitats socials, amb 8.700.000 addicionals als previstos per a les entitats socials. Les entitats que treballen amb els més desfavorits de la societat, incloent-hi els que tenen menys recursos econòmics i també les persones amb trastorns mentals, alerten que és l'oportunitat de fer canvis profunds, donant valor al treball social perquè no tornin a pagar la crisi els més vulnerables, com consideren que va passar quan la Generalitat va retallar 4.000 milions d'euros en ajuts socials, segons explica Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social. Alsina es mostra convençuda que l'arrel de la crisi actual encara s'ha de trobar en aquelles retallades. A diferència del que passa amb la sanitat pública, cal reconèixer, segons Francina Alsina, i també donar prestigi al paper dels serveis socials i les entitats socials com a agents d'uns serveis públics dels quals de vegades sembla que ens hàgim d'avergonyir. Aquest és un dels 16 punts d'un document que, en qualsevol cas, va més enllà de les entitats i demana mesures directes per als col·lectius vulnerables. En el primer punt, es demana assegurar la garantia d'ingressos per als més vulnerables a l'espera que es concretin i es facin efectives les prestacions de renda mínima aprovades per l'Estat. També es reclama pressionar l'Estat perquè apliqui urgentment una regulació del preu del lloguer, així com mesures d'increment del parc d'habitatge social. La taula fa èmfasi en la importància de garantir el dret a l'energia, el finançament de la inserció laboral i la coordinació entre administracions i entitats. El director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova, va comunicar la setmana passada l'ajornament de l'Assemblea de Càritas d'Urgell, que els aplegava, com tenien costum, un dissabte del mes de juny. Reunió de tots els seus membres, amb una gran trobada de les gairebé 300 persones voluntàries que formen part del projecte d'aquesta Càritas diocesana. Una diada que servia per presentar-los el que havia estat el curs que s'acabava i per poder compartir experiències i explicar els diferents projectes endegats. Enguany s'ha hagut de replantejar la trobada, que ja tenien confiada a la gent de la Càritas parroquial de Bellvís, poble que els hauria acollit. La situació de pandèmia ha marcat l'agenda de moltes activitats al Bisbat d'Urgell i també a la Càritas diocesana, entre ells aquesta assemblea, que es fa cada dos anys. El replantejament fa que hagin de cancel·lar l'assemblea amb molta tristesa, segons Càritas d'Urgell, ja que els agradaria poder oferir aquest espai de trobada i de festa per a tots els voluntaris. Alhora, Josep Casanova informa que no volien deixar d'acabar el curs de Càritas d'Urgell i de les parroquials sense poder celebrar junts algun acte que fos ben de tots. I és per això que s'ha programat per al dia 14, diumenge de la setmana vinent, festa del Corpus, una celebració de l'Eucaristia per streaming, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives. Una missa amb la qual, amb to de caritat i retransmesa pel canal de YouTube del Bisbat d'Urgell, es vol donar les gràcies als voluntaris per la feina que fan, alhora que també tenir un record per les víctimes del Covid-19 i fer una petició per continuar realitzant bona feina pels més vulnerables. Des del començament de l'emergència sanitària provocada pel Covid-19, Hero España ha donat prop de 60 tones de productes, com ara terrines, bossetes de fruita, sucs o melmelades, principalment a la Federació de Bancs d'Aliments, Creu Roja i Càritas. Aquesta empresa també ha col·laborat amb Missatgers de la Pau, Metges del Món, la parròquia de Sant Tomàs i Aldeas Infantiles. La iniciativa, impulsada per LineSport, promou l'abastament gratuït d'aliments per als col·lectius amb més risc de contagi i malalts lleus del virus de la pandèmia del Covid-19 a la ciutat de Barcelona. I un últim apunt d'aquest informatiu, davant de la propera celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebrarà aquest divendres com cada 5 de juny, i en ple cinquè aniversari de la Laudato Si i l'inici de l'any dedicat a aquesta encíclica del Papa Francesc, les organitzacions catòliques d'Enllaça't per la Justícia han presentat el seu últim informe i han culminat el cicle Connecta Pobresa, amb el qual analitzen, des de fa més d'un any, en profunditat com afecta el planeta i les persones els nostres hàbits de consum i estils de vida com són l'aigua, els aliments, els telèfons mòbils, els transports i l'energia i que en plena crisi del Covid urgeixen abordar. En aquesta ocasió s'analitza la indústria de la moda i es destaca que és la segona més contaminant del món després de la petroliera. El cotó utilitza el 10% de tots els pesticides que afecten el planeta i el 2,4% de les superfícies cultivables. Confeccionar uns pantalons texans, per exemple, requereix 7.500 litres d'aigua i el 20% dels tòxics que s'aboquen a aquesta aigua procedeixen de la indústria tèxtil. Aquests són alguns dels conceptes, són aquestes algunes de les dades recollides en el nou i últim informe Connecta Pobresa de la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa, liderada per Enllaça't per la Justícia, de la qual formen part Càritas, CEDIS, la Conferència Espanyola de Religiosos, CONFER, Justícia i Pau, Mans Unides i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari. En aquest document s'analitzen els impactes socials i ambientals del sector tèxtil a través de les 5 etapes del cicle de la vida de la roba, constituït per l'extracció de matèries primeres, la producció de teixits i la seva confecció, el transport, el consum i residus generats. Des d'Enllaça't per la Justícia es recorre als objectius de desenvolupament sostenible promoguts per l'Agenda 2030, que són una crida a la ciutadania, les empreses i els governs perquè prenguin mesures que permetin acabar amb la pobresa, protegir el medi ambient i garantir una vida plena de pau a totes les persones.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
La situació provocada pel Covid-19 ha obligat Càritas Diocesana de Barcelona a adaptar i reajustar tot el voluntariat de l'entitat. Aquest voluntariat a Barcelona està format per una quantitat aproximada entre 2.600 i 2.800 persones, de les quals un 60% són més grans de 65 anys. En aquest sentit, una de les primeres mesures que van prendre va ser protegir i preservar totes aquestes persones voluntàries de més edat. Són persones molt vinculades a les parròquies, que sempre han estat acollint i acompanyant les persones més vulnerables, però que necessiten protegir-se ara. És per això que la tasca que han fet s'ha d'agrair i preservar alhora la seva salut. En contraposició a aquesta situació, Càritas Barcelona ha rebut una gran onada de solidaritat i d'oferiments de nous voluntaris, no només de moviments més vinculats al món de l'Església, com poden ser membres de la Delegació de Joventut, escoles cristianes o altres àmbits, sinó també particulars que en aquests moments més difícils s'han ofert per al voluntariat igualment. Des de l'inici de l'estat d'alarma fins a avui s'han incorporat concretament 327 nous voluntaris i actualment ja són més d'un miler els qui estan en actiu. Tot i que la majoria de les persones està fent feines d'atenció presencial relacionada amb el repartiment d'aliments, també n'hi ha que estan fent acompanyament telemàtic, trucant a infants per ajudar-los a fer els deures o fent videotrucades per animar a les famílies, entre moltes altres coses. Avui són protagonistes, doncs, aquests més de 300 joves, 300 nous voluntaris que s'han incorporat a Càritas Diocesana de Barcelona. Però avui els tenim representats per dos d'ells, Daniel Delgado i Pepe Valero. Primer parlarem amb Daniel Delgado, que té 23 anys i va decidir precisament col·laborar amb Càritas arran de l'emergència social. Forma part del secretariat de Pastoral amb Joves i també pot explicar, per tant, aquesta doble visió de solidaritat i fe. Daniel Delgado, bon vespre o bona nit. Benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, molt bona nit, Ignasi.
Com estàs?
Doncs molt bé, mira, aquí preparat per parlar.
Sí, segur que podries explicar moltíssimes coses. Bé, què estàs fent en aquest servei com a voluntari i des de la teva joventut i la teva empenta per a Càritas Barcelona en aquestes setmanes?
Doncs mira, jo estic al Rebost Solidari de Sant Andreu i la cosa va començar perquè jo abans de que comencés tot era estudiant a Madrid, però va, bueno, va esclatar tot, no? I abans de que es parés tot, justament havia començat a fer una acció amb Càritas allà, però només va ser un dia i el dia següent va començar tot. Es va tallar, es va acabar, bueno, total, que en arribar aquí a Barcelona vaig començar a buscar en Càritas segura que es podia fer, i em van dir, mira, el rebost solidari, que és aquí a Sant Andreu, pots anar a fer un cop de mà a repartiment ja, i mira, de seguida que em vaig anar, allà la gent molt dedicada, amb moltíssimes ganes d'ajudar a tothom que es pogués, i la cosa és que allà, normalment, es fa un repartiment d'aliments com si fos un supermercat, és a dir, la gent va amb uns tíquets que s'hi donen i amb els tíquets poden anar agafant. Què passa? Que com ara ja no es pot entrar pel tema d'espais tancats perquè no es contagi ningú ni res, el que preparem som uns lots, preguem allà mateix. I clar, ara ja, entre que, com deies, molta part de la gent voluntària que és major de 65 anys ara no pot anar pel que sigui o també per això, per la impossibilitat de moure'ns en aquesta situació, però bueno, hi ha una feinada ja de fer lots que ens requereix bastant de temps.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, interessant el que ens explica Daniel Delgado, perquè estava estudiant a Madrid. Bé, en tot cas, Càritas Madrid va perdre un voluntari, segur que n'ha pogut guanyar altres, i Barcelona l'ha guanyat a causa d'aquesta pandèmia. Precisament el rebost solidari, com ja apuntaves tu, Daniel, proveeix d'aliments i productes d'higiene, famílies i persones, concretament, per situar-ho territorialment, en els barris de Sant Andreu de Palomar, La Sagrera i el Bon Pastor de Barcelona, per evitar aquesta exclusió social. Em sembla que cada família rep una cita prèvia un cop al mes i aleshores demana els tíquets, no? Com funciona tot plegat?
Sí, bé, ara ha canviat una mica, no? Perquè, clar, el que m'han explicat, no?, des que jo he arribat, i ara des de Serveis Socials de Barcelona envien directament a la gent a un lloc diferent, no? I un lloc dels que poden anar és el rebost solidari de Sant Andreu. Ara, espero que si m'està escoltant a la Carme, que és la meva jefa, que digui, Tània, ja l'estàs explicant mal. No, de veritat que, abans de poder dir que, a banda de tots uns companys genials, la Carme, de veritat, que és una de les dones que més està treballant allà per fer l'organització de tots plegats.
Sí.
I allà la gent, doncs això, una vegada els venen a preguntar, no?, perquè sí que no sàpiguen com funciona, donem el número de Serveis Socials de Barcelona, i d'allà redirigeixen a la gent ja perquè puguin venir allà a Càritas i agafar el que els calgui. Però, bueno, vull dir, preparem les bosses i això, com deies, amb menjar, amb productes d'higiene, etc.
I el que fas tu és anar-hi, no sé si vas cada dia o vas uns dies a la setmana?
Doncs vaig un parell de dies a la setmana. Aquesta setmana ha coincidit que ha sigut la primera que no he pogut.
Bé, coses que passen.
Sí, malauradament, però això són un parell de dies, sempre amb molta flexibilitat, no? Sempre diuen, mira, quan puguis, tal. Però normalment abrogaré això dos dies i el que fem és empaquetar, preparar-ho tot i a l'hora que s'obre perquè vingui la gent ja comencem a repartir. I clar, com tenim totes les mesures de distància, etc, per la Covid, doncs es dificulta una mica, no? Això que de vegades vols ajudar a ficar el carro a algú que ve que potser li costa més deixar que la bossa i has de procurar tampoc apropar-se molt perquè dius, a veure si encara jo tindré alguna cosa i encomanaré aquesta persona o al revés, però bueno.
Bé, doncs avui Daniel Delgado, jove de 23 anys, estudiant... Per cert, què estudies? Estaves fent-ho a Madrid, deies.
Sí, estava fent un màster d'Història de les Religions.
Molt bé. Màster d'Història de les Religions. Història de les Religions, sí. Molt interessant, sí. Per cert, Daniel, tu tens ja un balanç que puguis resumir breument pel que fa a vivència de la fe en ambients de joves, a través del Secretariat de Pastoral amb Joves, en alguna parròquia. Ens ho pots comentar una mica?
No, però una cosa, perquè abans quan has començat, crec que he dit que forma part d'alt, i això jo no formo part, eh?
No formes part de la delegació, pròpiament, vaja, no, per entendre'ns.
No, jo no en formo part. Sí que, home, jo crec que hi ha una cosa que sobretot aquests dies anima, no sé, inspirar potser és una paraula massa vaga, no? Però llegir a Corintis 13... si no recordo malament, si és, no sé, aquest em va semblar molt relacionat amb el que estava fent. No va ser casualitat d'obrir això un dia, això que estàs llegint, i dir, ah, mira, Càritas, clar, canto a la Càritas, alguna cosa així que posava, com els títols aquests que es posen damunt de cal anar a les cites. I això, no sé, m'ha semblat com una forma de... no de pensar-ho, de sentir-ho, sinó de viure-ho, de fer-ho, d'estar allà i dir, mira, estic... No sé, ho estic vivint, sense més.
Sí, sí. En qualsevol cas, deixant de banda la pertinença a la Delegació de Joventut o al Secretariat de Pastura amb Joves a nivell institucional, però sí que tens aquesta doble condició, no? De jove que pot donar un sentit a la fe des del compromís caritatiu. I aquí és on volia arribar. Com ho entens?
Sí, mira, des de fa temps que he fet un voluntariat i d'alguna vegada que m'han dit doncs molt bé, gràcies, i dic, no, és que jo crec que és una cosa que un, en un moment que l'està fent, ja veu que la fa perquè li agrada, sense més, perquè ja no sé, jo crec que s'arriba un moment a superar aquesta idea de estic ajudant, quan de veritat penses que és amor. Quan és amor ja no penses ni que estàs ajudant ni que t'estan ajudant, sinó simplement ho fas com una cosa més que fas el dia a dia. No sé, potser sona un tant així, però...
Bé, doncs...
Se l'amor així.
Sí, sí, és... potser no solemnitzar massa, no? O no exhibir massa aquest amor, sinó viure'l com una conseqüència, oi? D'aquesta profunditat i amb senzillesa, com dius. Però, en tot cas, nosaltres sí que t'ho diem des d'aquí, que és una feina molt important, perquè hi ha molta gent necessitada ara i, malauradament, la cosa està anant a més. Suposo que tu ho notes, també, en aquest rebost de Sant Andreu.
Sí, perquè allà parlant amb els companys que porten ja molt de temps allà, se'n diuen, abans venien potser 50 persones, ara venen 70, demà tenim 80, o sigui, es nota molt amb el nombre de gent que ve, que necessita d'aliments bàsics que abans no s'havia d'apropar ja, i ara sí que es deu a la necessitat.
Moltes gràcies, Daniel Delgado, voluntari de Càritas Diocesana de Barcelona en temps de pandèmia. Els joves esteu fent un gran servei perquè, davant la necessitat de protegir els voluntaris i voluntàries de més edat, doncs els esteu substituint, oi? I per tant, esteu assegurant que hi hagi aquesta ajuda.
Són tots part del mateix.
I tant. Sabem que també molts joves estan fent voluntariat a les esglésies que comencen a obrir. Bé, tot és una cadena, oi? Una xarxa.
Oh, i tant. És la vida, aquí ja, al cap de la fi.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Daniel Delgado, fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
I seguim el nostre petit recorregut per una representació dels més de 300 nous voluntaris de Càritas Diocesana de Barcelona en temps de pandèmia. Avui ens acompanyen dos d'ells, com dèiem, i ara aquest segon que tenim el gust de parlar amb ell és Pepe Valero, un jove que està donant un cop de mà a la parròquia de Sant Martí de Barcelona repartint aliments i que vol està a disposició de l'entitat catòlica per fer aquest servei. Pepe Valero, bona tarda o bona nit ja, i benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com va la feina del voluntariat? Com ha sorgit tot això? Explica'ns-ho.
Bé, molt bé, la veritat. Em vaig assabentar arrel d'un espai del que pertenc, d'un grup de joves que mitjançant la fe doncs, tractem d'ensenyar valors cristians i aquelles segones persones, i em van posar en contacte amb el moviment de les joves. I la veritat que no vaig dubtar en contactar amb ells per tal d'ajudar els més necessitats, no? I al ser jove i pertany a la població de risc, no pertany a la població de risc, doncs em veia obligat a donar resposta a la ciutat en aquests moments tan durs que hem viscut al nostre país.
Sí.
En el meu cas només he pogut participar en una ocasió, m'han oferit d'unes altres, però degut a la manca d'aliments, del banc d'aliments, doncs dies abans del repartiment doncs no s'han pogut realitzar aquestes jornades. Però no obstant, la que vaig realitzar a Sant Martí de Provençals, doncs la veritat que va ser un èxit i jo encantat de poder ajudar a les persones necessitades i de poder oferir tot el que jo pugui donar.
Preveus que hi pot haver altres maneres d'ajudar ara, preveient que la situació social pot anar pitjor?
D'altres maneres, per poder ajudar...
Per repartir aliments o no sé, o per exemple, doncs, portar d'un lloc a l'altre. Tens alguna previsió de seguir ajudant?
Ah, sí, sí, i tant. No, jo estic en contacte amb ells i cada vegada que necessiten de les meves mans, doncs jo trataré d'intentar ajudar i poder tornar a ajudar a Sant Mateu Provençal. No obstant, aquestes jornades que em van trucar va ser perquè arrel de la pandèmia no es podia fer normalment abans del confinament. Uh-huh. Es feia tot en una hora o en dues hores i anaven totes les famílies i
se'ls repartia.
Ho agafaven tot, o sigui, ho donaven tot de cop. Però arrel de la pandèmia i això, doncs, com no podia haver-hi molt contacte entre persones, doncs s'ha tingut que...
Fer esglaonadament, diguéssim.
I necessitaven de més mans.
Però sí, sí.
Estic encantat d'ajudar, de seguir ajudant en tot el que sigui possible.
Molt bé, doncs tant de bo es pugui seguir fent, no només tu, sinó molts altres nois i noies que sabem que s'han ofert per al voluntariat a Càritas Diocesana de Barcelona. En aquest cas ens ha acompanyat Pepe Valero, que ha ajudat a la parròquia Sant Martí de Provençals. Bé, una última qüestió molt breu, molt ràpidament. Pepe, aquesta tasca de repartir aliments deu provocar interiorment com una satisfacció i alhora un sentiment, no?, com de feina ben feta. No sé si és aquesta la sensació que tens.
Sí, sí, completament. Jo, al acabar la jornada, doncs, em quedava una sensació de... satisfacció d'haver pogut ajudar i veure que hi ha gent que està que té situacions molt pitjores a les meves i que jo no em puc queixar amb les situacions que estic visquent. Mm-hmm. Llavors, em quedaven les ganes de poder demanar més tasques d'aquestes per poder ajudar i seguir oferint tot el que jo pugui.
Moltíssimes gràcies, Pepe Valero, jove de 20 anys, que ajuda a Càritas Diocesana com a voluntari a Barcelona, concretament a l'Església de Sant Martí, i molts ànims. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
I en els minuts finals volem unir-nos avui des d'aquest programa La Veu de Càritas al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Els principals actes d'aquesta commemoració no s'han pogut fer presencialment per la crisi del coronavirus, i aquest dissabte passat al vespre s'havia de celebrar a la Catedral de Tarragona l'Eucaristia de Cloenda dels 25 anys d'aquella cita històrica per a l'Església que fa camí a Catalunya i que tenia, per cert, com un dels quatre punts fonamentals, l'acció caritativa de l'Església, una acció que no caduca i que cal renovar, enfortir i mantenir sempre. No ha estat possible aquesta celebració, la d'aquest dissabte passat, que queda per a més endavant. Ara fem nostra la crida dels nostres bisbes a seguir fent camí 25 anys després d'aquell concili que va reunir, com dèiem, totes les diòcesis amb seu a Catalunya. I també us comentem que l'acció social de l'Església i de Càritas és molt present en un documental titulat Església confinada a ser cristià en temps de coronavirus. Aquesta producció d'Ànima 7 reflecteix la vitalitat i la presència d'una església connectada amb situacions excepcionals i doloroses i alhora amb històries úniques de solidaritat i humanitat des de la fidelitat a un missatge, el de Jesús, viscut des de l'espiritualitat i l'acció. Aquest documental, que dura mitja hora, es pot veure ja des de la pàgina web de La Vanguardia, on està penjat, i després que ahir diumenge s'emetés per primera vegada tant per La Vanguardia mateix com per 8 TV. Després, aquesta producció es pot veure quan es vulgui. Val la pena, us la recomanem. I acabem recordant que el Papa va animar aquest dissabte a la tarda tots els homes i dones del món una vegada més a resar junts per obtenir l'ajuda divina durant aquesta crisi. Va ser amb un rosari a la gruta de Lourdes dels Jardins Vaticans. Aquest rosari es va fer perquè tothom s'encomani a la Mare de Déu al costat dels santuaris de tot el món i demani la seva ajuda i el seu consol durant la pandèmia. L'Església celebra aquest proper diumenge, Festa de la Santíssima Trinitat, la jornada Pro Orantibus, dedicada als monestirs masculins i femenins de vida contemplativa. Molt important també, des de l'acció de Càritas, tenir presents aquests llocs on molts homes i dones poden pregar per nosaltres, per l'acció de Càritas i per les persones que necessiten la seva ajuda. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Ha estat un plaer. Salutacions del José Matosas a les vies de so i també del Rafa Sanahuja, el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Fins dilluns vinent a les 8. Adéu-siau.